Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
I aquí comença aquest repàs que fem a la crònica cultural. Tenim a Bernat Cifre al telèfon. Benvingut.
Bones tardes.
Bones tardes, Bernat. Com anem?
Va?
Molt bé.
Molt bé. Alidó.
Endavant. Endavant, Bernat.
Bones tardes, benvinguts radioients de Ràdio Pollença. Ja torno a estar amb vosaltres, perquè ja sabeu que el primer dimecres de cada mes el me solen prendre, l'otorguen a l'Ajuntament que perquè mor manifesti les seves discussions, les seves, els seus treballs, els seus projectes, les seves solucions. I jo ja som en el segon dimecres de febrer, segon, tercer i quart de cada mes, però el primer ja sabeu que no hi som. Bé, una vegada que mos han donat aquestes excuses, per quedar bé, anem a parlar això de que mos trobam a principis de febrer, avui concretament és dia 10 de febrer. Bé, el mes de febrer jo sempre l'he qualificat amb el meu punt de vista poètic, ja sabeu que pateixo un poc d'aquesta enfermedad que se diu poesia, que és una enfermedad que és mala de medicar, no és vera? Bé, i a part d'això a mi me donen més gotxos que dolors i per tant som el primer que no la m'ho vull llevar. És el mes, sobretot, de dues plantes, la mar de simpàtiques, ja ho sabeu, és la l'ametler i la mimosa, la l'ametler florit i la mimosa també florida. Ja veus, la l'ametler que quan està en ple hivern està despull de fulla i de flor. És un arbre amb un tronc que, a més, pareix desgraciat. I després té la florida més bella, més hermosa i, sobretot, la primera florida de l'any. I se fa preciós amb aquestes dues tonalitats, o bé el blanc setinat, o bé el rosa, també setinat. I després la mimosa. La mimosa també, aquesta el passa l'any, la tenim amb aquest vers forts, però després té aquesta florida de botons tan espessos, grocs, i bueno, és una meravella. El mes de febrer és un mes blanc de ametlers i groc de mimoses. Pareixen unes perfectes noviances, noces que dèiem, amb l'element masculí, l'ametler, i l'element femení, que és la mimosa. De modo que és el mes de febrer és el mes diguéssim, de les noces, de les noviances, entre la ametler florit i la mimosa florida. Això ja mos dona un caràcter en el mes extraordinari. És veritat que fa fred i és veritat que té els seus inconvenients, el fred, tot això. Però aquests dos arbres, un de jardí totalment, la mimosa, però quin groc i quina jardineria més hermosa que fa, que constitueix. Mentre que la ametler, en la seva flor, és el preludi del fruit més desitjats, més cobejats, més estimats i més de tot el que li vulgueu afegir, que és la ametler. Quantes coses se fan a la ametler, de la ametler, quantes de dolços se fan, sobretot si la torram i després l'ensucram, o de totes maneres, tota la indústria dels torrons i quantes altres peces de pastisseria, mitja pastisseria nostra mediterrània, descansa damunt la flor, el fruit del febrer de la ametler, que és la ametler que sortirà de la l'ametler, i la ametler de la flor de la flor blanca setinada. Bé, no em porta parlar més d'això perquè en sabeu molt més, sobretot el que vos heu dedicat a la vida del camp i heu cultivat amb el les i els heu cuidat amb el vostre interès. I també, si m'escolta aquest jardiner i tot això, pot dir, jo et podria parlar més de 2 hores i més de 3 just de la mimosa florida. Bé, jo només he afegit, volien fer tot poesia, que això són un festeig, unes noviances extraordinàries entre l'element masculí de l'ametler florit i l'element femení, que és la mimosa florida. O sigui, a tot el que sap la gent d'agricultura i de cultiu de l'ametler i de la mimosa, tot el que fan els jardiners i tot això, jo afegeixo una miqueta aquest punt de vista poètic d'això de les noviances i això d'aquest festeig tan extraordinari que dona aquest colorit. És un mes en tots els seus inconvenients realment acolorit. I mireu quan de turistes venien en altre temps, dèiem en altre temps, perquè ara tenim, encara estem a la terrible pandèmia, que no ho logren controlar de tot. Pareix que sí que ho tenim una miqueta aturat, però de cap manera ho tenim controlat de tot. Això priva a molt de turistes que venien a fer turisme d'hivern, per veure la Florida de l'Ametler i la Florida de la Mimosa. Jo recordo, per exemple, a un lloc que hi ha una ametlerà immens, que és el municipi de Llucmajor. Des del poble fins a les plages de la Baia de Palma i de la seva ribera pròpia de Llucmajor, aleshores tot allò és una emblanquinada fenomenal de l'ametler florit. Jo, que anava amb els meus alumnes de vegades a la muntanya de Randa, a Palalós d'en Ramon Llull, i cantar allà dins aquella capella, passava un gust enorme de fer-los des de dalt, des de la muntanya de Randa, que hi ha una bona xuclada, una bona ensumada, una flaire, per una flairada per encapir tot aquell color blanc, aquell olor tan extraordinari de la mel florit. Bé, seguint una miqueta, per no cansar-vos, ara ja es veu on anava amb això i ja m'estava entusiasmant amb la de l'ametler florit. Tenim aquí, mos trobam a dia 10 de febrer, per tant, ja tenim una bona llesca del mes, ja l'hem consumida. Vàrem viure el dia 2, que era la purificació de la Verge Santíssima, la purificació Maria Santíssima, complint la llei de Moisès, va anar a purificar-se una vegada que havia tingut un fill. Així ho havien de fer les dones hebrees, les dones jueves, seguint la llei de Moisès. Després d'un dia d'haver tingut, sobretot, el primogènit, que era el cas de Maria Santíssima, havien d'anar al temple a purificar-se, creient que havia donat a llum i tot el part i tot això era una espècie de moment o d'estat en què era impur per la dona. Per tant, s'havia d'anar a purificar. Això eren costum d'aquell temps i creences d'aquell temps. I sobretot, Maria Santíssima estava ben lliure d'això. Ella, que és puríssima, puríssima concepció i totes les altres advocacions que coneixem, i els té en grau altíssim, no obstant, s'anava a purificar i va anar a purificar-se. I aquesta festa tan important la celebrant dia 2. Després va venir dia 3, semblava que no ho poguérem quasi celebrar, només se va fer una espècie d'al·lusió a la parròquia, però no deixaron d'anar en aquella missa tan florida, tan hermosiosa de la bellíssima església que tenim nosaltres de Montición, on el dia de semblai ens posaven a la gargamella, ens untaven amb un pot d'oli per protegir-nos la gargamella. Això tenia un origen en què Semblai havia estat, abans de ser bisbe de Sebaste, que és una localitat d'Armènia, o sigui, per damunt Pèrsia actual, a de vora el llac les muntanyes del Càucaso. Bueno, d'allà va servir d'una localitat que se deia Sebaste, i era un sant de Sant Blai, i per lo vist va curar un infant que s'havia menjant peix, s'havia trellat una espina que li foradava la gerimella, i estava no ja que s'ofollava, sinó que se moria. I ell li va aplicar la mà i li va treure aquella espina. De llavors s'ha esllavotat de les gerimelles, el que tingui un dolor a una gerimella, a la gerimella, en aquí s'ha de dirigir sobretot a Sant Blai, un sant del segle III, i de la de Sebaste, que està a Pèrsia, per haver curat aquest infant. Bé, i de, no tots celebraven, per una part, dia 2, la purificació, i dia 3, la festa de Sant Blai, que és aquesta festa que se celebra a Montaixón. Per cert, que l'estàtua de Sant Blai que a Montaixón és una estàtua feta per en Costa i Llobera, que a més de poeta era pintor i també va fer alguna escultura. Aquesta la va muntar a base de maderes i a base de cartopedra, i va fer aquell Sant Blai que tenim a l'Iglesia de Montaixón, que és una obra que no desdiu gens del Costa, gran poeta. Bé, el fet d'això del dia 2, que fan festa les purificacions, les puris, puritas, puris, i el 3, que fan festa el Blais, fa que una persona d'intel·ligència molt aguda va aplicar el sant, la devoció de les pures, de les purites, i després el Sant Blai dedicat a les blaies de... Per dir una dona, en lloc d'insultar-la dient aquesta, Jesús, que és de pura i que és de blaia. Ho deia d'una altra manera més fina i deia el mateix. Diu, aquesta fa festa dia 2 i dia 3. I dient dia 2 i dia 3, així, vol dir que feia festa per les pures i per les blaies, que és una bona qualificació de les dones, un poc beneita, no? Pures i blaies. En lloc de dir-los a la cara, tu ets pura, tu ets blaia, o tu fas festa per Sant Blai i per la purificació, la idea, tu fas festa, o aquella fa festa dia 2 i dia 3. Qui és aquella? Qui és? Ah, aquella fa festa dia 2 i dia 3. Volien dir dia 2 per pura i dia 3 per blaia. Bé, i així ha anat transcorrent el mes de febrer. Dia 5 va ser Sant Àgueda o Àgata, que era d'una localitat de Sicília, era siciliana, Sant Àgueda, i a la pobra dona li feren el que han fet a tantes altres, que és el martiri de Teresa al Pitx. Això és un martiri enorme, i ella era amiga d'un altre màrtir que hi va haver a Sicília, de modo que a una li tearen el pitx i a l'altra, que es deia Lucía, li llevaren els ulls. No sé què és pitjor encara. De modo que a Sicília tenim Santa Àgueda i Santa Lucía. El que passa, són totes dues, eren dues al·lòters de Sicília, però no fan festa al mateix temps, perquè ja sabeu que així com Sant Àgueda el dia 5 de febrer, Santa Llúcia el dia 13 de desembre, que fan festa a les costureres i les que treballen al Lagoa, encomanant-se nada menys que una lota que li llevaren els ulls. Bé, tot això és molt important. Vull dir que el calendari s'ha de mirar una miqueta amb les persones que... amb els sants i santes, i això li dono un relleu important. Jo dono importància en conèixer el calendari, conèixer els sants i santes, no tots, perquè ens faríem un lío de mil dimonis si hi són de prendre els 365 sants del calendari. A part de que hem de tenir ben en compte, però ben en compte, que no solament hi ha 365 sants i santes, o sigui, 365 persones benaventurades que estan en el cel. Hem de comptar, si en lloc d'agafar un calendari nostre, que només hi ha cap que hi hagi el nom d'un sant, mos agafem un santoral oficial de l'Església, llavors veurem que hi ha més de 50 sants cada dia. Se diu aviat, això, Més de 50 sants cada dia, el qual ja eleva la quantitat a un parell de mils en tot el calendari. Però almenys sabien de qualcú, Hem repassat la purificació, hem repassat Sant Blai, hem repassat Santa Àgueda, Aquest dia fan comanda totes les dones, el dia de Santa Àgueda, I demà serà, per exemple, la Mare de Déu de Lourdes, que n'hi ha alguna lota, però en si tot n'hi ha qualcuna de Lourdes. Així que ara, des d'ara, ja abordem a les Lourdes, que mos escolteu, o que sou amiga de les que ens escolten, que molt d'anys aquesta Mare de Déu que va aparèixer a Lourdes, Santa Bernadeta Subiru, a Lourdes, que està en el Pirineu, però ja dins França, i que hi va una gentada impressionant, jo que he estat, i qui heu estat vosaltres, podreu recordar la quantitat de malalts que van a curar-se a Lourdes a demanar curació. I així podríem dir moltes coses. Ara només pensar que d'aquí a 15 dies just, dimecres d'aquí a 15 dies just, 24, comença la Quaresma, que és una altra època molt important de cada any, que convé que cadascú l'aprofiti de la manera més important que cregui. Bé, com sempre, o com és freqüent, solem emplear o dedicar una estona de la nostra emissió del dimecres de 7:30 a 8, ara ja són les 8:50, a repassar i a recitar qualque coseta de Costa i Llobera, que queda molt bé sempre per ràdio, i a més algú de vosaltres m'ha dit que vos agrada sentir que jo ho recit. Bé, jo procuro fer-ho de la manera millor, però sempre estic ben obert a qualsevol que vulguis, inclús venir aquesta mitja hora i tractar en Ràdio Pollença i dir: avui prendré jo les riendes de la recitació i en lloc de en Bernat de Can Garrit recitaré jo, i recitau les que vulguis. Jo avui he triat una que se diu Ballant pel bosc. Nancy, a poc ara la recitam. Sobretot pensant en què d'aquí a un any, l'any que ve, 2022, l'any que ve, 2022, farà 100 anys que va morir en Costa. En Costa va morir l'any 1922, i doncs, si afegim 100 anys, tenim 2022. O sigui que prest s'ho complirà el centenari de la mort d'en Costa. Ho hem de tenir en compte. El centenari de la mort d'en Costa, que serà dia 16 d'octubre de 2022. Ara, idò, anem a recitar Ballant pel bosc. Ballant pel bosc. Me sento bé? Remó del bosc, solemne salmodia del gran pinar desert, bresa en notes de pau i poesia, mons somnis de despert. Bresa ma vida que te sent, cor presa d'aquell intens encant en què un escolta la cançó incompresa que la dormia infant. Infant magon volares, veus difusa i jove pensatiu, aquí aprenia de cantar mamussa com au que hi té son niu. Se refereix en el bosc de Formentor. Doncs aquí volen pel ramatge ombrívol mons somnis i records. Aquí mon cor escolta i enyorívol conversa-hi en sos morts. Ai, de cada any ma vida major nombre hi parla, i aquesta solitud entre els absents que venen a poblar-la me veu més abatut. Temps era temps en què el boscà murmuri, assent el d'ara igual, me sonava tan sols com un auguri de càntic triomfal. Llavors, és tot planyent, jo no ho sentia, sols notes de vigor, de l'arpa muntanyent que recollia bon juvenil ardor. Llavors eren les meves recordances salatges del matí, i alegre estol de joves esperances s'alçava en mon camí. Llavors ma vida desbordant no veia lo baix i lo somort, i fins l'arbre ferit que mos peus queia me dava un signe fort. O sigui, la gran pinassa que tombava ferida en la destral deia, per vèncer la maror més brava me'n vaig d'aquest penyal. Arbre basat a dominar tormentes dins la regió del vent, venceria les ones turbulentes, navili prepotent. Ara els navilis ja no es fan de fusta, i quan d'aquest pinar caigui tallat de la muntanya august adusta, serà llenya a cremar. Mireu la diferència entre un pi per fer un barco o un pi per llenya a cremar. Quantes coses pel camp de l'existència he vist mudar així, perdent noblesa i triomfal potència dins lo vulgar mesquí. Palmes, corones de llorer o roses, trofeus d'ambició, virtuts del cel, estrelles mig descloses per l'ennegació, meravelles del món o de l'empiri que el cor se proposà, com quedau lluny de l'impotent deliri que us estengué la mà. Buida, jo torn ma vida a ton refugi, o vell pinar desert, com la teva remor, per més que pugui, mon pobre cant se perd. Prou venturós seré si solitari algun somniador mon cant escolta i aconsegueix trobar-hi l'encant de la remor. Prou me serà si per la lluita odiosa assent com un infant, o bosc tinta parellària remorosa, veuré se viure tot prellant. Tu em faràs veure sota el teu ramatge que tot mundà atractiu és com eix ull de sol que per l'herbatge belluga fugitiu. Tu em parlaràs amb veu fonda i seguida de l'obismal i etern, dels sers volguts eixits d'aquesta vida, vius a l'afecte intern. Així nodrim-me mon cor per sempre enrere de tot potent vigor, si no recobre en l'encant de primavera, tendré els de la tardor. Vell aquí és la tardor, que el cap no es fulla d'alzines ni de pins, i sols el bosc en l'unció remulla de núvols gegantins. Noble tardor, en què si bé es llamenta el bosc, canta més fort, i amb el vibrar de la tormenta modula i representa un càntic triomfal sobre la mort. És un càntic a la pinassa de Formentor extraordinari. I en Costa compara quan s'hi bellullava per allà el propietari o tenia, seria propietari de la gran finca de Formentor. I tot allò li respirava joventut. Pins joves i pins vells, tot era remor i càntic de jovenesa. I així va compondre les primeres poesies, les millors que té en Costa, que estan inspirades gairebé per dins el pins i que tenen la màxima expressió amb una de les poesies més grans de tota la història de la poesia de tot el món, l'Opi de Formentor. Bé, però Després he anat, hi va anar altres vegades a Formentor, estant ja a Pollença, o vistent a Palma, quan ja era major, capellà, després canonge de la Seu. Així tot, anava qualsevol estiu a Formentor i passava una temporada i se passejava per allà. I llavors es veia aquell mateix pinar que havia vist de jove, el veia de vell. I el pinar tenia ja un altre veu, un altre acompanyament. En principi, li parlava gairebé dels vius, dels seus amics, dels seus projectes que tenia, de totes les cabòries que estarien dins la imaginació tan fecunda, tan fèrtil, d'en Costa, infant, jove i després madur. Ah, però després, ja a partir de 50 anys, se trobava com a envellit, i anava allà i pareix que en lloc de parlar amb el vius, parlava més aviat amb el morts. Ja tenia, si antes tenia tant o més amics que el pin de Formentor, llavors es tenia tant o més morts com el pin d'allà. La poesia és estupenda. Val bé la pena repassar-la per veure el que és meditar davant una pinassa enorme com és el pinar de Formentor. I pensant en aquesta pinassa, veure la diferència que hi ha de vida en que se belluga dins, o que se passeja dins un pinar jove i dins un pinar vell. Això a molt de nosaltres també ho fem, o hem fet, i quasi no pensam en res, no mos espera res. Però a una ànima sensible, a una ànima que té veu interna, que té parat molt de mots a dir la de cervellera i a dir la imaginació, això la pot inspirar una poesia tan vella com la que hem llegida, veiant pel bosc. Ben, si vos feis amb aquesta poesia, teniu les obres completes, algú de vosaltres, i si no teniu, la podeu tenir per separat amb aquesta, i si no, és molt probable que amb motiu d'aquesta, segur, que amb aquesta celebració d'aquí un any del centenari de la mort d'en Costa, posem a l'abast de tot Pollença i de tot qui vulgui aquests llibres més petits d'en Costa, no el tomarro de les obres completes, sinó llibres més bons de dur, més còmodes, i allà hi trobareu aquesta poesia extraordinària que és la meditació entre un vell, un jove i després un vell, entre un pinar jove i un pinar vell, un pinar jove que creix i un pinar vell on li han tallat infinitat de pins. I si abans li tallaven pins per fer naus, barcos i tot això, ara ja més aviat li tallen pins perquè les naus no se fan de fusta ara, li tallen, per tant, pins com a llenya a cremar, que és un destí no tan noble, ni tan triomfal, ni tan verd, ni tan esponerós com el pi convertit en barco de veles o barco motor i tot això. Són poesies extraordinàries que mos fan bé a l'ànima, mos ajuden a viure, mos ajuden a tenir una cultura enorme, que és molt important tenir una cultura poeta. En el poeta se'ls ha de conèixer i se'ls ha de comentar i se'ls ha de llegir perquè fan molt de bé a la nostra ànima. I res més, bones tardes i fins dimecres que ve, si Déu vol.
Gràcies, Bernat, i sí, fins la setmana que ve. Una abraçada.
Adéu. Adéu. Gràcies, una abraçada. Adéu.